Les flames i el fum que hi van enganxar molta gent davant dels televisors ha deixat 9 persones mortes, segons la policia científica, i 15 de ferides. L'aspecte més positiu és que de les persones que hi havia a la llista de desapareguts, 4 han estat localitzades en vida. El Manuel és un dels veïns de l'edifici de València calcinat.
Satisfecho porque hemos podido localizar a través de los teléfonos gente que aparecía como desaparecido y al menos 4 vecinos pues van bajando la cifra y eso es importante.
De seguida connectarem amb els nostres enviats especials a València. La Generalitat de Catalunya, mentrestant, crearà un grup de treball per estudiar si hi ha finques en risc d'un incendi com el de València.
Catalunya nit.
Els alemanys podran cultivar i tenir marihuana a casa. Ho ha aprovat el Parlament i ho haurà de ratificar el Senat. A partir d'aquest cas, revisarem què diuen les legislacions de diversos països. La crueltat del règim de Putin sembla que no té límit. Segons l'equip de Navalny, la mare de l'opositor, que va aparèixer mort divendres, ha rebut un ultimàtum. Ho accepta un funeral secret o el seu fill serà enterrat per les autoritats a la presó de l'Àrtic. L'advocada de la víctima de Dani Alves, Esther García, ha estat molt dura amb els mitjans de comunicació que van reproduir el vídeo que identificava la seva clienta.
Es pot dir que s'ha publicat un vídeo, però no es pot reproduir aquest vídeo. I s'ha reproduït. I perdoneu-me, amb una única intenció, que no arribés a judici en condicions normals per declarar. No és fruit d'un arrebató. Els mitjans que l'han reproduït amb una intenció.
Són còmplices.
Per mi sí, perquè les paraules d'ella quan va veure el vídeo va ser «m'han tornat a violar».
L'Àlex Gorina ens farà la llista de pel·lícules de guerra imprescindibles el dia abans del segon aniversari de l'atac del govern rus contra Ucraïna. I resoldrem avui la vinyeta del cap. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Tres dies de dol a València després del tràgic incendi que ha deixat de moment un balanç de 9 persones mortes i 15 de ferides sense gravetat. Un cop els bombers i els equips d'emergències han aconseguit entrar a l'edifici calcinat, s'ha iniciat la investigació per esbrinar què va poder causar el foc, que va cremar amb molta virulència. De moment, tot plegat està sota secret de sumari. Mentrestant, les diferents administracions estan ultimant els paquets d'ajudes per als afectats. A València hi tenim el nostre enviat especial, Jordi Barranca. Bona nit.
Hola, Manel, molt bona nit.
Fem un repàs, Jordi. Quines xifres se saben hores d'ara?
Doncs mira, l'última confirmació oficial són les dades que ara comentaves, és a dir, aquestes 9 persones mortes i les 15 de ferides, bona part de les quals són bombers. I diem l'última perquè durant aquesta tarda hi ha hagut un cert ball de dades i fa tot just poca estona que ens ho han confirmat. Ara, el que sí que es pot dir és que ja no hi ha persones desaparegudes, ho confirmava en aquest cas Pilar Bernabé, que és la delegada del govern espanyol a València.
Tenía que hacer una actuación rápida, que la gente tenga para, por lo menos, ducharse y tendré para abrigarse y ya está.
Pues he traído de niños, ropa, chaquetas, toallas y calzado, que me han dicho que les hacía mucha falta.
Somos una empresa de restauración colectiva, trabajamos sobre todo en colegios, residencias, hospitales y demás, y bueno, pues hemos traído comida para todo lo que necesite, hemos traído bocatas de tortilla con agua y fruta.
Aquests eren alguns detalls dels voluntaris que han acudit a alguns dels punts on estaven agafant ajuda. En definitiva, la delegada del govern espanyol a València el que ha dit és que les persones que estaven desaparegudes durant el matí, al final les han pogut identificar i el nombre de víctimes mortals coincidia amb el nombre de reducció de persones desaparegudes.
Respecte de les causes, què se'n sap, Jordi?
Doncs mira, en aquests moments ben poca cosa. Una comitiva judicial ha acompanyat els bombers un cop aquests han pogut entrar a l'edifici per fer les diverses inspeccions que s'han fet fins ara. La policia científica ja està investigant, però com dèiem, se'n saben molt pocs detalls, i és que a hores d'ara aquesta qüestió està del tot judicialitzada i els diversos responsables polítics són molt curosos a l'hora de donar-ne cap detall, cap novetat, sense que estigui totalment confirmada.
Com estan reaccionant les administracions?
Doncs mira, si ens centrem en l'àmbit estrictament econòmic, hi ha un paquet de mesures que en aquest cas està ultimant el govern de la Generalitat Valenciana, que aniria en la línia de donar ajudes directes, també indirectes, als afectats. Qui ho anunciava i donava alguns detalls és el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
Un primer paquet d'ajudes directes de entre 6.000 i 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad. En segundo lugar, ayudas de entre 1.000 a 1.500 euros al mes para las familias que opten por un alquiler.
Tot plegat, mentre ja han començat aquests tres dies a dol oficial, com bé dèieu, i mentre les restes d'aquest edifici de 14 plantes que formava 138 apartaments continuen ben presents aquí al barri del Campanar de la ciutat de València.
Moltes gràcies, Jordi, per estar en directe amb nosaltres. Les 10 i 6 minuts. Ara parlem dels tècnics i els especialistes, perquè posen en el punt de mira l'estructura de la façana de l'edifici cremat i els materials amb què estava revestida. Això, sumat al vent fort i sec que bufava, va desencadenar una tempesta perfecta perquè les flames devoressin l'edifici en menys d'una hora. Àlex Giral, Robert, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
A veure, anem a pans. Comencem per la façana, perquè hi ha dos elements clau. Un és l'aïllament. Per què podria haver estat un factor important en el foc?
Doncs perquè a falta del peritatge oficial podria ser que l'aïllament contingués materials inflamables o directament combustibles. El fet és que la façana de l'edifici estava recoberta d'unes plaques conegudes amb el nom genèric de Lucobon, és un nom comercial, la composició de les quals ens l'explica l'arquitecte Roger Sauquet, que és del grup, és membre del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat.
Són dos plaquetes d'alumini amb unes resines a l'interior. Segurament aquest és l'element combustible.
Per tant, perquè ens entenguem, una mena d'entrapà en què el farcit sintètic va poder convertir-se en benzina per al foc.
Aquest seria un dels elements claus que anunciàvem. L'altre quin és?
Doncs el sistema de ventilació propi, el revestiment aïllant, estava separat de la façana en si per una cambra d'aire de 30 centímetres, que és un mecanisme utilitzat per evitar temperatures extremes a dins dels edificis. Ho ha detallat aquesta emissora Álvaro Pimentel, secretari de l'Associació d'Instal·ladors d'Aïllaments.
És una solució constructiva muy favorable para mejorar la eficiencia energética, pero en caso de incendio, el tiro que suele tener la cámara ventilada de las fachadas puede aumentar o propiciar la propagación de este incendio.
L'efecte xamaneia d'aquesta façana ventilada cap amunt i el despreniment dels panells en combustió cap avall haurien estat clau en l'expansió de les flames.
Se sap si aquesta composició de la façana complia la normativa?
Sí, l'immoble es va començar a aixecar el 2005 i complia totes les regulacions, segons els experts consultats. El problema, segons aquests mateixos especialistes, és que llavors les regulacions eren molt laxes, ara ho són menys, però defensen tant el sistema de façana ventilada com l'aïllament amb materials ignífugs, això sí, com a elements efectius i econòmics per a l'eficiència energètica dels immobles. Per cert, i com a últim apunt, Manel, la constructora de l'edifici, la catalana Febex, va fer fallida quan va esclatar la bombolla immobiliària.
Molt bé, doncs tot això amb molta precaució, perquè, com dèiem, hi ha secret de sumari i segurament anirem sabent moltes dades més. Aquest incendi preocupa molt i ha fet saltar les alarmes a les institucions. La Generalitat, arran del sinistre de València, vol saber si a Catalunya hi ha finques en risc d'incendi. Carme Montero.
Des del Departament de Territori han confirmat a Catalunya Ràdio que l'obra pública que es fa aquí no es construeix amb revestiments inflamables, però tot i això no tenen les dades de l'obra civil. Unes dades sobre l'inventari de materials i la documentació dels projectes constructius que per llei s'han de fer arribar als col·legis professionals. Doncs bé, Territori ha proposat a col·legis d'arquitectes i representants locals, que de fet són els que tenen la competència en matèria urbanística, crear un grup de treball per tenir accés a aquestes dades per poder prendre decisions i actuar en els edificis que puguin estar en perill d'incendi.
Moltes gràcies, Carme. Ara tornarem a anar cap allà, cap a València, perquè són més de 400 les persones que s'han vist afectades per l'incendi d'aquest bloc. La majoria estan passant les primeres nits a casa de familiars i n'hi ha més d'un centenar que estan reallotjats en places hoteleres. La seva situació és dramàtica perquè ho han perdut tot. Maria Costa, has visitat alguns d'aquests hotels. Com estan aquestes persones?
Doncs la situació és realment complicada. Les famílies s'han trobat amb dues realitats. La primera, la d'haver d'entomar una notícia com aquesta, que han perdut un familiar a l'incendi. I la segona, haver de començar de zero, perquè el foc ho ha calcinat tot.
D'estar en la cima, ahora estoy en una cueva, me he quedado sin nada y ahora tengo que volver a empezar. Yo pensaba que ya había sembrado y estaba recogiendo. Bueno, pues ahora tengo que volver a empezar a sembrar.
Creo que estamos en shock, nos cuesta asimilar, la cabeza como que no te da para más, son muchos recuerdos, cada cosa que hablas, ostras, esto también se me ha quemado, esto también se me ha quemado.
Al llarg del dia i durant tot el cap de setmana, com a mínim, els afectats poden acostar-se fins a la Tabacalera, a l'Ajuntament. Allà hi estan rebent ajuda psicològica i també informació sobre els tràmits que caldrà per ara començar de nou. Per exemple, com afrontar una hipoteca d'un pis que ja no existeix, com crear de nou els documents d'identificació que han quedat extraviats i com sol·licitar les ajudes que l'Ajuntament ha posat a disposició dels veïns. En definitiva, tot el que cal fer per poder començar de zero.
La situació tan dura d'aquestes famílies ha generat una onada de solidaritat a la ciutat. S'està recollint roba i productes de primera necessitat.
Doncs sí, de fet, un dels punts de recollida molt proper a l'edifici que s'ha calcinat, Valientes, assegura que s'ha pràcticament saturat de tota la roba i joguines que ha arribat a portar la gent de manera desinteressada.
N'hi ha que fer una actuació ràpida, que la gent tinga per lo menos dutxar-se i tindre per abrigar-se. Y ya está.
Pues he traído de niños, ropa, chaquetas, toallas y calzado, que me han dicho que les hacía mucha falta.
Somos una empresa de restauración colectiva, trabajamos sobre todo en colegios, residencias, hospitales y demás. Y bueno, pues hemos traído comida para todo lo que necesite. Hemos traído bocatas de tortilla con agua y fruta.
La mateixa entitat Valientes ha avisat a les xarxes socials que tanca de moment les donacions de materials perquè estan totalment saturats.
Gràcies, Maria. El president espanyol Pedro Sánchez s'ha desplaçat aquest matí a la zona dels fets per mostrar el condol a les víctimes i garantir la col·laboració tant amb la Generalitat Valenciana com amb el consistori de la ciutat.
Nosotros estamos aquí para proveer de todo tipo de servicios al ayuntamiento y a la comunidad para poder responder a lo urgente y posteriormente, evidentemente, clarificar qué es lo que ha sucedido y poder ayudar a sobreponerse a los familiares.
A nivell internacional també han enviat missatges de suport a València personalitats com Roberta Metsola, presidenta de l'Europarlament, o Charles Michel, president del Consell Europeu, que també han enviat el seu condol. El papa de Roma s'ha dirigit a l'arcabisbe de València per assegurar-li que des del Vaticà ja preguen per les víctimes i les famílies de la catàstrofe. En un sinistre com aquest, les asseguradores es coordinaran per indemnitzar els afectats, tant la companyia de la comunitat com la que tingui cada propietari.
El primer que cal és aportar la documentació que acrediti la propietat, però en molts casos pot haver desaparegut sota les flames. Per això, el registre de la propietat número 5 de València s'ha ofert a proporcionar-la de manera gratuïta. Carlos Ors és el degà dels enregistradors.
Habran perdido escrituras o copias autorizadas, papeles, documentos, proporcionar de forma inmediata las notas simples necesarias y posteriormente también las certificaciones de dominio y cargas de todos los 138 viviendas para que puedan acreditar su titularidad.
Després caldrà fer números i aquí és on poden aparèixer discrepàncies, segons reconeix Montserrat Guillén, doctora en Economia per la Universitat de Barcelona.
A mi el que em fa molta por és que en aquest cas hi hagi una gran discrepància en el que serien les pèrdues globals i el valor assegurat. A lo millor hi haurien 100 milions assegurats. Si parlem del que val tots aquests pisos, tot l'edifici i tot el que hi havia dintre, podem parlar de dues o tres vegades aquest valor.
L'empresa asseguradora de l'edifici i d'una trentena dels pisos incendiats, Mapfre, ha informat que ha començat a abonar l'import dels béns assegurats i també el cost del lloguer d'un habitatge provisional.
Doncs us recordem finalment que demà Roger Escapa i el suplement seran a València per seguir parlant de tot el que estigui passant després d'aquest incendi. Són gairebé un quart d'onze de la nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Per primer cop s'ha avançat a tot Catalunya l'operatiu d'estiu del grup de prevenció d'incendis forestals. Quatre mesos abans del que és habitual, s'ha reforçat el desplegament d'efectius davant la sequera extrema. A més, aquest cap de setmana també s'hi suma un altre factor de risc, com és el vent. Montse Comelles.
70 efectius ja estan desplegats pel territori fent vigilància activa i en cas d'incendi es farà una primera actuació d'urgència en coordinació amb agents rurals i ADFs. Aquests 70 suposen el doble d'efectius que hi ha durant l'hivern i mai s'havien posat a treballar tan aviat, i és que el bosc de bona part del país s'ha convertit en un polvorí. Francesc Xavier Castro és membre d'aquest equip.
Amb el nivell d'humitat que tenen ara les plantes ja representen un perill per elles mateixes i una eina favorable pel foc, no? Per desenvolupar-se.
Tres anys de sequera i vent fort són la pitjor combinació per al risc d'incendis. És, per exemple, el que passarà aquest cap de setmana. Anna Sanitges, directora general de Boscos.
Aquest cap de setmana el que tenim és un episodi de vent que afectarà sobretot del Llobregat a Naval, no? Diguéssim, la meitat sud de Catalunya, i això fa que, combinat amb la sequera extrema que ja tenen moltes d'aquestes zones, doncs es dispari el perill.
Aquests grups operatius estan desplegats ara a l'Alt Empordà, Vallès Oriental, Baix Ebre, Priorat, el Tarragonès, Terra Alta, el Pallars Jussà i l'Anoia.
Un dia després de saber-se la sentència del cas Dani Alves, avui hem escoltat al Matí de Catalunya Ràdio l'advocada de la víctima. Esther García ha valorat la decisió judicial, que ha qualificat de baixa, i també ha qüestionat el paper d'alguns mitjans de comunicació a qui ha arribat a acusar de ser còmplices de la violació. Oriol Pujador.
Sí, sobre la pena de presó imposada al futbolista, l'advocada ha assegurat que amb més de 20 anys d'experiència en processos judicials per agressions d'aquesta mena, no ha obtingut mai una pena tan baixa amb els fets provats que recull la sentència.
M'ha sorprès d'alguna manera, perquè és veritat que el nostre despatx porta molts casos de violència sexual, i en casos similars a aquests, on es reconeix o es dona comprovat que una agressió sexual s'ha comès amb violència, mai he tingut una pena tan baixa.
En la mateixa entrevista, l'advocada ha destacat la força de la víctima i ha explicat que va arribar molt fràgil i també medicada al judici per culpa justament de la pressió mediàtica a què estava sotmesa, sobretot després que la mare de Dani Alves publiqués a les xarxes socials un vídeo en què es revelava la seva identitat.
Esther García ha carregat també contra els mitjans que van emetre precisament aquest vídeo.
Sí, diu que aquesta situació va portar la víctima al límit i ha acusat els mitjans de ser còmplices fins i tot de la violació.
Es pot dir que s'ha publicat un vídeo, però no es pot reproduir aquest vídeo. I s'ha reproduït, i perdoneu-me, amb una única intenció, que no arribés a judici en condicions normals per declarar. No és fruit d'un arrebato. Els mitjans que l'han reproduït amb una intenció.
Són còmplices.
Per mi sí.
L'advocada ha revelat que membres de la família de la noia van saber que ella era la víctima de Dani Alves per la publicació justament d'aquests missatges. També ha explicat que la jove ha hagut de canviar de domicili per evitar la pressió dels mitjans que l'esperaven a la porta de casa seva.
Catalunya Nit.
D'aquí poques hores farà exactament dos anys de l'inici d'aquell atac de Vladimir Putin contra Ucraïna, i el president rus presumeix de poder militar. Assegura que el 95% de les seves capacitats nuclears estratègiques estan al dia.
Al món modern hi ha molts reptes i riscos preocupants, i per tant el poderós potencial i l'alta disposició i preparació del nostre exèrcit i la marina per al combat són una garantia de seguretat per a Rússia i per al seu desenvolupament lliure i sobirà. Incorporant la nostra experiència de combat real, continuarem reforçant les forces armades de totes les maneres possibles, inclosos els esforços de reequipament i modernització en curs.
El president ucraïnès Volodymyr Zelensky també reforça la capacitat militar del seu país amb nous acords amb països europeus. Saludem a aquesta hora els nostres enviats especials a Kiev, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud. Bona nit. No sé si... Vicent, com encara Zelensky aquest segon aniversari de l'inici de la invasió russa?
En la pressió dels bombardejos russos i amb la necessitat de munició i defensa antiaèries per contrarrestar-los. També reclama aviació. La Unió Europea i alguns membres dels 27, en concret, estan ajudant l'exèrcit ucraïnès només en part a suplir el dèficit de munició i armes provocat pel bloqueig de subministraments nord-americans. Zelensky ha signat aquí a Kiev un acord amb la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pel qual el país nòrdic destinarà 1.800 milions d'euros a ajudar militarment en guany Ucraïna. El president considera que el suport a la defensa antiaèria contribuirà a la seguretat de les ciutats.
Cada cop tornarà més gent si reforcem l'escut de defensa aèria a Ucraïna. Artilleria i drons que arribaran de Dinamarca, no és la primera vegada ni l'última. Així que crec que el més important és desbloquejar el cel. La defensa aèria i els futurs avions hi ajudaran.
Ucraïna ja ha firmat acords similars amb França, Alemanya i el Regne Unit. La Unió Europea s'ha compromès a augmentar la producció de munició per a Ucraïna i demà la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, estarà aquí per traslladar el suport polític de Brussel·les.
I mentrestant aquesta guerra continua provocant desplaçats dos anys després dins de la mateixa Ucraïna, Vicent.
Així és, i un exemple és Bucha, escenari de l'inici de la invasió i referent dels primers crims de guerra per part dels ocupants russos denunciats per Ucraïna. Dos anys després està fora dels objectius principals de la guerra. Com a conseqüència d'això, s'ha convertit en lloc d'acollida on s'han desplaçat a viure ciutadans de l'est.
Construïren moltes cases noves. També puedo decir que... Hay más ahora personas que llegaron de otras ciudades ocupadas.
Qui ens ho explica és Xenia, que va fugir de Bucha fa dos anys a un poble de Còrdoba com a refugiada el 2022 i que després de tornar veu com la seva ciutat acull ara desplaçats.
Doncs moltes gràcies, Vicent. Rússia qualifica d'il·legal el nou paquet de sancions adoptat avui per la Unió Europea. Moscou adverteix que les mesures tindran una resposta adequada en el moment oportú. El 13è paquet de sancions de la Unió Europea per primer cop castiga empreses xineses que ajuden Moscou a esquivar les represàlies existents. També els Estats Units han anunciat més sancions contra Rússia. Ignasi Abad.
Sí, és el paquet, de fet, més gran de sancions dels Estats Units contra Moscou des que va esclatar la guerra. En total són unes 500 mesures que afecten persones vinculades amb l'empresonament de l'opositor Alexei Navalny fa una setmana a la presó i també amb individus i empreses relacionats amb la maquinària de guerra i el sector financer rus o que estan ajudant Rússia a esquivar les sancions internacionals tant dins al país com a l'estranger. La Casa Blanca argumenta que si Vladimir Putin i el seu entorn no paguen el preu de la mort i la destrucció que estan provocant, continuaran, diu, les sancions.
El Kremlin posa la mare del difunt dissident Alexei Navalny entre l'espasa i la paret o renuncia al funeral públic que ella voldria o, si no, transigeix, i sembla que serà que no, es queda sense cerimònia i les autoritats l'enterraran al cementiri de la presó àrtica on va morir en circumstàncies sospitoses. Sergi Molero.
Sí, i la mare de Navalny ha rebutjat l'ultimàtum de les autoritats que li van fer signar un certificat de defunció on posava que el fill havia mort per causes naturals. La vídua de Navalny va acusar públicament el president Vladimir Putin de ser responsable de la mort. Davant les eleccions presidencials del 17 de març, l'enterrament de Navalny incomoda el Kremlin per les protestes que se'n puguin derivar.
Parlem ara d'un altre conflicte. El primer ministre israelià planeja, per a després de la guerra, controlar la seguretat de Gaza, tancar la frontera amb Egipte i fer desaparèixer l'Agència de l'ONU per als Refugiats. A més, el ministre de Finances ha anunciat la construcció de més de 3.300 nous habitatges en tres assentaments jueus de Cisjordània, en resposta a la mort d'un israelià en un tiroteig que hi va haver a la zona dijous. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, ja ha reaccionat, però afirmant que l'expansió dels assentaments a Cisjordània ocupada és incompatible amb el dret internacional. Jerusalem, Roser Oliver.
El pla presentat per Netanyahu diu que Israel mantindrà de forma indefinida el control de la seguretat a Gaza, però també a Cisjordània. El primer ministre vol una franja totalment desmilitaritzada i desradicalitzada. Els encarregats de gestionar el dia a dia quan s'acabi la guerra, segons aquest pla, haurien de ser funcionaris locals que no tinguin cap vincle amb el terrorisme. Difícil de trobar palestins disposats a col·laborar amb Israel per fer aquesta feina, diuen alguns experts. En el document ni una paraula sobre l'autoritat palestina, a qui Netanyahu no vol transferir la governança de la franja, a diferència del que desitjarien els Estats Units. El pla també contempla tancar l'UNRWA, l'agència de l'ONU per als refugiats palestins, encarregada de distribuir bona part de l'ajuda humanitària a Gaza. Pel que fa a la reconstrucció de la franja, hauria d'anar a càrrec de països del gust d'Israel. Un portaveu de l'autoritat palestina ja ha dit que aquest pla està condemnat al fracàs.
Catalunya nit amb Manel Elias.
Alemanya s'afegirà al club de països on el consum de cànnabis és legal i se'n regula la tinença en petites quantitats. La Cambra Baixa del Parlament ha aprovat el corresponent projecte de llei i la normativa hauria d'entrar en vigor el mes d'abril. Només està pendent de l'aprovació a la Cambra Alta. Berlín, Oriol Serra.
A Alemanya, les reivindicacions dels consumidors que volen fumar cànnabis sense haver de recórrer als traficants s'hi ha afegit un intens debat parlamentari amb la salut i la seguretat com a arguments principals. El ministre federal de Salut, Karl Lauterbach, adverteix de l'alta toxicitat del cànnabis que es ven de manera il·legal i també de la criminalitat que envolta el consum descontrolat d'aquesta planta.
Els delictes relacionats amb les drogues augmenten. 180.000 casos anuals demostrats estan relacionats amb el consum de cànnabis. Són massa i no podem continuar així.
La llei ha estat aprovada pel Bundestag, el Parlament, amb una majoria aclaparadora, però encara ha de passar pel Bundesrat, la cambra territorial, a finals de març. Si s'acaba tirant endavant, serà possible cultivar fins a 3 plantes de cànnabis en un habitatge. La tinença del producte final es limitarà a 50 grams mensuals. La llei preveu que es pugui fumar al carrer sempre i quan no hi hagi contacte visual amb un jardí d'infància o amb una escola. Facilitar cànnabis a menors d'edat es castigarà amb un mínim de 2 anys de presó i en un següent pas, de cara a l'estiu, entraran en vigor les llicències pel cultiu comunitari de cànnabis en clubs destinats a aquesta activitat. També es facilitarà el cultiu de la planta a les empreses que l'utilitzin amb finalitats medicinals.
Per tant, si la llei tira endavant, com sembla que serà, Alemanya s'unirà al petit club de països on és legal el consum recreatiu de marihuana. Núria Jar, on més està permesa la marihuana?
A 9 països de tot el món i algunes zones molt concretes dels Estats Units i del Canadà es permet el consum i la tinença de cànnabis. El primer país a legalitzar la marihuana va ser l'Uruguai, fa 10 anys.
Lo que tenemos claro que lo que venimos haciendo en materia de represión de droga no da resultado.
Després que el president uruguaià d'aquell moment, Pepe Mujica, firmés la llei, s'hi van sumar altres països. Geòrgia, Sud-àfrica, el Canadà, Mèxic i Tailàndia també permeten cultivar, tenir i comprar cànnabis. Aquí a Europa, Alemanya serà el tercer país que legalitza l'ús recreatiu del cànnabis després de Luxemburg i Malta, que va ser el primer país europeu a fer-ho fa només 3 anys. Però més enllà d'aquests 9 països, el consum de cànnabis és il·legal a gairebé tot arreu, malgrat que molts estats han apostat per la despenalització de la marihuana. Erika Ciencio, secretari de la Federació d'Associacions de Cannabis de Catalunya, al Catalunya Nit.
Aquí a Espanya el consum en àmbit privat, diguéssim que està permès. Tu pots consumir a casa teva, però no pots conrear, no el pots comprar, no, ni aquest buit, que el que no pot ser és que es reconegui que hi ha un consum, però que no es vulgui reconèixer d'on ve aquest consum.
A l'altre extrem de la legalització i la despenalització, doncs els països amb polítiques més dures, sobretot a l'Orient Mitjà i l'Àsia, encara que en els últims anys alguns països, com Tailàndia, que abans citàvem, han canviat radicalment de posició i en permeten el consum.
Això és pel que fa al consum recreatiu, és a dir, aquells que fumen marihuana perquè volen. Pel que fa a l'ús medicinal, quins països permeten el consum de cànnabis amb una finalitat terapèutica?
Doncs molt més. Són vora una cinquantena els que permeten el consum amb finalitats mèdiques del cànnabis per reduir el dolor que causen algunes malalties, com per exemple el càncer. A Espanya, el Ministeri de Sanitat demanava la regulació del cànnabis medicinal, però la iniciativa va quedar en suspens amb la convocatòria de les eleccions generals del juliol.
Crec que costa trobar al món un país que no tingui el cànnabis medicinal regulat d'una o altra manera. El que es proposa és un accés només a farmàcies hospitalàries. Això seria només concentrats de cannabinoids.
I aquí a Catalunya, què diuen les normatives?
Doncs consum de marihuana està despenalitzat, però, malgrat que està prohibit consumir cànnabis en llocs públics, en pots consumir a casa teva. I des del 2016, una llei catalana també regula l'activitat dels clubs socials de cànnabis, on es permet el consum privat en petits grups. Però més enllà d'aquests clubs, des de la Federació d'Associacions de Cànnabis ens expliquen al Catalunya Nit que uns 3 milions de persones a Espanya, això és el que estimen, consumeixen marihuana i que aquest és un dels motius per plantejar-se la legalització com ha fet o com farà Alemanya.
N'hi ha moltes persones que l'estan consumint, però no tenen un control sobre aquest producte, no saben el que consumeixen, no saben com està aquest producte. Al final, quan tu no dones una resposta, aquesta resposta la dona el mercat il·lícit i el mercat il·lícit no contempla cap mesura de salut pública.
Molt bé, Núria, doncs hem quedat molt ben situats en com està el panorama aquí i allà.
Bona nit.
Moltes gràcies. Hem arribat, hem passat un minut de 11:15 de la nit.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Així és com ha acabat l'emotiu minut de silenci a Olot per la víctima ahir d'un nou cas de violència masclista, la cinquena a Catalunya aquest 2024. La consellera de Feminismes, Tània Verge, ha parlat del dol de país. Olot, Maria Rovira.
Condemna unànime de desenes de persones concentrades davant de l'Ajuntament d'Olot pel crim masclista d'ahir, on una veïna de la població va morir per ferides d'arma blanca. S'ha fet una crida a alertar de qualsevol indici de violència per aturar aquest degoteig de crims masclistes que la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha qualificat de lluita col·lectiva que ha d'interpel·lar a tota la societat.
Teniu dret, tenim dret a viure vides lliures de violència. Esteu patint una situació de violència masclista, no esteu soles. Teniu tota una xarxa de serveis a la vostra disposició per poder-vos ajudar a sortir de la violència masclista.
A banda de l'alcalde d'Olot, Pep Berga, també han participat a la concentració representants municipals d'altres ajuntaments de la comarca i també representants de l'Associació de Dones Alba d'Olot i també del moviment feminista de la Garrotxa.
El nombre de robatoris de coure a les infraestructures de tren, dos aquesta setmana, i això és habitual, s'ha disparat aquest any un 16%. Des d'ahir, els Mossos d'Esquadra han intensificat la vigilància per evitar que n'hi hagi més. Carme, és la primera vegada que la policia catalana apuja el nivell d'alerta?
Sí, faran més controls i més vigilància en drons, com explica Joan Salamanya, cap de la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana.
Comporta una implementació més gran de mitjans, com deia, més efectius, uniformats, no uniformats, arro, controls de trànsit, per part de la Comissaria General de Mobilitat, de furgonetes, de camions. Hem desplegat els drons també com a noves tecnologies per lluitar contra aquest tipus de fets.
Dues dades. Durant l'any passat hi va haver més de 5.700 robatoris de coure o ferro a Catalunya i es van fer 250 detencions. Aquest mosso diu que la majoria són delinqüents comuns i no pertanyen a grups organitzats.
I què diu la policia? Hi ha un mercat negre de ferrovelleries il·legals a Catalunya?
Doncs mira, creuen que sí i també n'hi ha un altre que exporta a coure a altres països amb una legislació que sigui més laxa o amb menys control policial. Salamanya creu que és molt difícil fer seguiment del producte robat.
És un producte que té una vida útil, podríem dir, limitada, i que es pot anar reciclant i se li pot anar donant sortida. Perquè és un producte que es pot anar comercialitzant, és a dir, es pot reciclar i es pot fondre i se li pot tornar a donar la utilitat adequada a nivell industrial, a nivell d'ús domèstic també, no?
Moltes gràcies, Carme.
A tu, bona nit.
Des de la Moncloa, la vicepresidenta María Jesús Montero i la titular de defensa, Margarita Robles, han suggerit que l'exministre José Luis Ábalos hauria de deixar l'escó de diputat per l'escàndol de la compra de mascaretes. Mentrestant, el Partit Popular ha anunciat que es personarà en el cas i apunta Pedro Sánchez com a màxim responsable. Reaccions polítiques el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha dit que Koldo García, antic assessor d'Ábalos, va comprar 1,5 milions d'euros per fer d'intermediari en la compra de mascaretes durant els pitjors moments de la pandèmia. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
Fins a quatre cops, la vicepresidenta María Jesús Montero ha deixat clar què hauria de fer José Luis Ábalos amb l'acte de diputat.
Le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer.
Una reflexió que també ha fet seva la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista a Radio Nacional.
Yo espero, y lo esperamos todos en el gobierno, que se llegue hasta el final, en el esclarecimiento de los hechos, y luego cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento.
Des del PP, Cuca Gamarra ha tornat a demanar la dimissió d'Ábalos, ha assenyalat Pedro Sánchez com a màxim responsable de la trama sobre mascaretes i ha anunciat una ofensiva parlamentària al Congrés dels Diputats per exigir, diu, responsabilitats.
Exigir responsabilidades en el ámbito penal por los hechos que se están conociendo y además que la investigación llegue hasta el final, caiga quien caiga y afecte a quien afecte.
I la Fiscalia Anticorrupció xifra en 1,5 milions d'euros l'increment patrimonial de Koldo García, antic assessor d'Ábalos, investigat en el cas de les presumptes comissions en la compra de mascaretes durant els pitjors moments de la pandèmia. Un augment que es va produir entre els anys 2020 i 2022, quan es va comprar i va pagar en efectiu 3 pisos a Benidorm. L'increment, segons la Fiscalia, es produeix 5 mesos després de les adjudicacions públiques i no correspon, en cap cas, a les seves activitats oficials.
Fem una pausa ràpida i a la tornada connectem en directe amb París amb la nostra corresponsal Isabel Galí per parlar dels premis de més importants que s'entreguen a França, que s'estan entregant precisament ara.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Está bien, silencio.
La finestra indiscreta.
Finestrés, aquesta setmana ens visita un amic del programa, Todd Haynes, i el seu film Secretos de un escándalo.
So good.
I per secrets els de Julianne Moore, la seva protagonista, que quedaran totalment al descobert.
I am naive.
I al descobert quedaran també els 6 graus de separació entre Anna Polo i Oye Sherman, les presentadores dels Premis Gaudí.
Interpel·lar l'espectador amb algo que conegui.
Totalment.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Molt bé, i fins aquí aquesta nit de màgia i subvenció.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
El sol és un lí del nostre hotel. La sent, la sent.
Doncs anirem cap a la ciutat del Sena perquè s'estan celebrant a París els Premis César de l'Acadèmia del Cinema Francès als seus professionals. Una gala que aquest any està especialment condicionada per les denúncies per violació i abusos sexuals contra almenys 4 directors de cinema per part d'actrius que eren menors quan van passar els fets. Saludem en directe la Isabel Galí. París, bona nit.
Bona nit.
S'esperava, Isabel, que parlés l'actriu Judith Godrej, que va iniciar les primeres denúncies. No sé si ja ho ha fet o si ho farà.
Doncs sí, ha estat així i ho ha fet per sorpresa de molts, perquè ha interromput enmig de l'entrega de premis sense donar-ne cap ella específicament i li han cedit 7 minuts de temps per parlar del seu cas, que és el de moltes. Perquè en aquesta segona onada del Me Too, que ha esclatat aquest febrer a França, encara avui s'han presentat als jutjats 4 denúncies contra un director de cine. Godrej, que el 7 de febrer va acusar ella 2 directors de culte francesos d'haver-la violat quan era menor d'edat, ha dit que no parlava per ella, sinó sobretot pels 2.000 testimonis que va rebre en només 4 dies, ha dit, de noies o dones que havien patit el mateix. I ha demanat, no sense ironia, que el món del cine deixi de minimitzar el que ella denuncia.
C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez.
És realment tan poca cosa comparat amb un cop de puny al nas, amb un menor pres a l'assalt com una ciutat assetjada per un adult totpoderós sota la mirada silenciosa d'un equip. Comparat amb un director que tot xiu-xiuejant m'entrena dins el seu llit amb el pretext de voler comprendre qui sóc realment. És realment tan poca cosa comparat amb 45 preses amb dues mans fastigoses sobre els meus pits.
S'ha de dir que el seu relat ferm ha estat rebut amb aplaudiments. Això després de 3 llargues setmanes en què s'han sentit poques veus conegudes del cinema francès defensant-la a ella o algunes de les altres actrius que han denunciat fets similars d'aquests dos mateixos directors, Benoît Jacquot i Jacques Doyon. Un silenci que encara es va fer més sorollós quan es va apuntar als abusos de Gérard Depardieu. Però sembla que avui a França ha començat a canviar alguna cosa.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Isabel Galí, en directe pel Catalunya Nit. Et deixem seguir la gala. Fins aviat.
Fins aviat, bona nit.
Senyor, ningú t'ha demanat l'opinió. Servim de lo bo, lo millor. Quan estem de jangueo amb les amiguis. Ningú t'ha demanat l'opinió.
El desconcert d'ICAT ha passat aquesta nit per Tarragona després del primer concert a Manresa amb totes les entrades exaurides i participaven Roba Estesa, OK Déu, Fades, Llum i DJ Trapella com a mestre de cerimònies. El concert l'ha seguit el Manel Sastre.
Sí, ha estat el desconcert més compromès i LGTBIQ+, d'aquest maridatge musical i de gran festa de l'escena musical catalana. Amb la sala zero plena de gom a gom s'han anat sentint peces de cada formació amb col·laboracions encreuades i reversions corals com la California Girls de Katy Perry, que s'ha convertit en la Catalonian Girls.
Catalonian Girls, mediterrànies, molta crema, ulleres de sol.
També alguna novetat com la que han presentat en exclusiva la Roba Estesa.
Senyor, ningú t'ha demanat l'opinió. Servim de lo bo, lo millor.
L'aposta dedicat continua sent una fórmula d'èxit atractiva pel públic, però també pels mateixos grups.
Jo crec que ha estat una oportunitat per passar-se bé. Aquest pic no pot ser un concert tan seriós o normatiu.
Trobar-se en un moment on pots gaudir damunt d'un escenari sense senyors tiseteros, doncs jo crec que és un regalazo i ha sigut un grup de WhatsApp on hem estat parlant unes setmanes on tot era proactivitat i tot bon rotllo i que normalment això es troba a faltar i avui ha sigut un caramelo.
El desconcert dedicat encara li queden les cites del 16 de març a Sant Feliu de Guíxols i el 19 d'abril a la Seu d'Urgell. S'acabarà tancant el 14 de maig en la festa final a la Sala Apolo de Barcelona.
Amb aquesta cridòria rebem també aquí a l'estudi a Sergi Molero, el sotseditor del Catalunya Nit. Falten 3 minuts per 3:15 de la nit i ens ha tornat a passar. Sempre hi ha notícies que no ens hi caben i en volem posar algun exemple. Quin és?
Doncs avui un sacerdot i la seva parella que han estat detinguts a Don Benito, a Badajoz, per vendre Viagra i altres estimulants. Segurament, Manel, el teu cervell deu haver fet un triple salt mortal amb tirabuixó.
Sí. Però tot té... Carpat, eh?
Efectivament. Carpat. Però tot té una explicació. Segons fons de la investigació, aquest sacerdot és molt conegut per tot el poble pel seu tracte proper amb la parròquia i per la seva manera d'exercir el sacerdoci. Imaginem que es refereixen a tenir parella. Però el que potser no sabia tot el poble era el motiu pel qual l'han detingut. Dilluns, els agents de la Guàrdia Civil van confiscar del seu pis, on vivia amb el seu company, abundant material estimulant i afrodisíac a punt per ser venut. Ara, després d'hores de declaració, el sacerdot ha estat posat en llibertat amb càrrecs i la seva parella ha entrat en presó provisional sense fiança.
A veure si s'ha confessat davant la policia, a veure si Déu el perdonarà. Nosaltres seguim.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Aquí a l'estudi es nota molt i potser arriba fins a les vostres cases. Ha arribat el cicló Gorina. Bona nit, Àlex.
Doncs mai millor dit, perquè quan em vam proposar de venir i a parlar de cinema de guerra i fer com una mica de top 10, per entendre'ns, sí, no que mai imaginaria és que arribaria a fer el top 27.
27,
i tenim 5 minuts. O sigui que...
Sí, sí, o sigui, avui la notícia que inspira la secció és que demà farà 2 anys que va començar l'atac de Rússia del Kremlin contra Ucraïna i li hem demanat a l'Àlex Gorina que ens porti pel·lícules de guerra.
Jo, naturalment, he triat les que a mi m'han semblat més exemplars. Agafeu paper o graveu immediatament i llapis perquè no hi haurà temps de repetir absolutament res. Però, amigues i amics, hi ha 3 blocs i el primer bloc comença així.
Los hombres que preparan atentados y sabotajes contra las fuerzas armadas alemanas violan los derechos de una potencia ocupante garantizados por los tratados internacionales. ¿Queda claro?
Sus palabras me han impresionado profundamente.
Por fin comprende.
Sí, pero hay una dificultad.
¿Cuál?
Yo personalmente no tengo nada que decir, porque no sé nada y lo poco que sé lo he oído en confesión. Y esos secretos deben morir conmigo.
No me interesa su disciplina.
Començarem amb la trilogia de Rossellini, que al moment que Itàlia perdia la guerra, amb les ruïnes de la indústria cinematogràfica del país, va fer del 45 al 48 3 obres mestres absolutes que parlaven del moment històric que vivien. Roma, città aperta, l'últim any de l'ocupació, interpretada per actors triats entre la gent del carrer. Paisà, 6 històries entre poble i soldats estrangers que reflectien una mica el panorama en general de tot el país i, sobretot, Alemanya, any 0, amb la supervivència d'un nen a Berlín fins a arribar al suïcidi. I precisament aquesta infància m'inspira la segona part, Infància i guerra, perquè mai més aquests nens tornen a ser innocents, són ruïnes, ells sí, irreparables. I tinc 3 pel·lícules modèliques per demostrar-ho. Massacre, Vine i mira, de Lev Klimov, russa, del 85, la història d'un nen bielorrus testimoni dels horrors nazis que esdevé el nou futur monstre que atacarà els altres. La infància d'Ivan, de Tarkovsky, dels 52, un nen de 12 anys que és convertit en espia més enllà de les línies dels nazis pels soldats del seu país i acaba també jugant el doble paper. I La tumba de les luciérnagues, pel·lícula d'animació japonesa d'Isao Takahata, que parla del viatge de 2 germanets separats dels pares per un bombardeig, que van directes cap a l'amor. I el més trist de la pel·lícula és que des que comença saps que aquests 2 nens ja són morts. D'aquí anem a la resistència, en majúscules. No sobreviure, sinó organitzar-se per fer el terrorisme acceptable. Amb 2 obres mestres d'Andrei Bagda, que va ser soldat i combatent a la Segona Guerra Mundial. Ell va rodar Canal a les soterranis, o per entendre les clavegueres de Varsovia, explicant la història de com la gent s'amagava i combatia des de sota, i Cenizas i diamantes, quan la fractura contra els exaliats russos es va convertir també en matèria de resistència contra els antics amics. I finalment, L'Ejército de las Sombras, una pel·lícula francesa de Jean-Pierre Melville i Joseph Kessel, que també havien format part de la resistència francesa, i ens van demostrar amb el seu film que els herois són gent com nosaltres. Bloc número 2.
A la vista de las bajas, el esfuerzo de su regimiento debió ser considerable.
¿Y cómo puede opinar así y dejar que fusilen a mis hombres?
Vamos, coronel, su interpretación de los hechos es algo simplista.
El ataque era imposible desde su inicio. El Estado Mayor tenía que saberlo.
Coronel Dax, nuestra opinión es que llevamos bien esta guerra. Además de que parte de sus hombres ni siquiera llegaron a salir de las trincheras, está la cuestión de la moral de las tropas.
¿La moral de las tropas?
Por supuesto. Esas ejecuciones serán un revulsivo para la división. Hay pocas cosas tan alentadoras como ver morir heroicamente a alguien.
Començarem les trinxeres de merda, és a dir, allà on van a parar la carn de canó, la lluita de classes militars, a més, no? Perquè sempre és la mateixa lluita de classes. Uns a les trinxeres i els altres als palaus on viuen els generals, no? Això es demostra a la pel·lícula que sentien, Senderos de Glòria, de Stanley Kubrick, com també a Rei i Pàtria, de Joseph Losey, i Hombres contra la guerra, de Francesco Rosi, soldats que són afusellats tots al final de la pel·lícula, o perquè són considerats traïdors, o perquè són considerats desertors, o perquè provoquen la rebel·lió dels companys perquè no poden aguantar més la situació que estan vivint. Segona part d'aquest segon bloc, 3 monstres d'Alexander Sokolov. L'any 1999 al 2005 roda 3 pel·lícules, Moloch sobre Hitler, Telets sobre Lenin i El Sol sobre Hirohito, tancats en els seus búnkers, palaus que són autèntiques presons, rebent la visita d'Eva Braun, rebent la visita de Stalin o rebent la visita de MacArthur i demostrant on està el verí, la set verinosa de tota guerra de la segona meitat del segle XX. Segona part. No són herois, sinó mecanismes d'un rellotge bomba. La veritat d'un treball de mort. Anthony Mann ho va explicar estupendament a la Colina de los Diablos de Acero. És la història d'un comando dirigit per un coronel catatònic. On van a parar? Al no-res, a la boira absoluta, al terror absolut. I dues pel·lícules de Fuller, The Best, Casco de Acero, que era rodada a Corea, refugiats, aquest comando, a un temple budista, el contrast entre religió i violència, i Uno Rojo de Visión de Choque, la d'ell, viatjant de Nord-Àfrica a Sicília, als camps de concentració, la road movie perfecta, alliberament de la reconstrucció absoluta dels ideals de que tota guerra és justa. Voleu bloc número 3?
Som-hi.
Caballeros, quiero que sepan que admiro mucho su valor patriótico. Para que no acusen ustedes de bárbaros a los alemanes, he decidido aplicarles el reglamento francés. Léanlo. Es una buena lectura para antes de dormir.
Clàssics de l'antibalicisme, és a dir, la trilogia sospitosa, perquè s'atreveix a parlar malament de la guerra. Aquesta era la gran il·lusió de Jean Renoir, que és la història de dos enemics que acaben descobrint que comparteixen els mateixos ideals humanístics. I què fem a partir d'ara? El gran desfile del cinema mundial de Kim Gidor, director d'Esquerra, que es va atrevir a explicar les bondats de l'enemic i va ser perseguit per tothom. I la primera versió de Sin Novedad en el Frente, una pel·lícula de Louis Milestone, que traïa els ideals dels alemanys, precisament, que eren els autors de la història, de la pel·lícula i del llibre original d'Eric Maria Remarque. Un altre director interessant, John Ford, al front, com Capra, com Houston, com Hitchcock, va deixar la seva carrera i es va rodar pel·lícules al front de guerra. Que curiós, va fer pel·lícules amb actors que volien ser documentals, Higiene sexual, on Superman i Batman explicaven les enfermedades venèries o els actors que els interpretaven, i La batalla de Midway, també amb actors de Les uves de la ira. Però, curiosament, després fa Nosotros fuimos los sacrificados i roda una pel·lícula d'argument com si fos un documental. John Ford sempre tenia unes idees del tot originals. I acabaré. Els camps de concentració, origen de genocidis que encara duren i duraran, perquè es van renovant ells mateixos. La passajera de Munch, al moment que una presonera que ha estat un camp de concentració es troba a la vida civil amb la directora del camp de concentració i ha de delatar-la o no quan es converteixen en amigues. La zona d'interès la teniu en les cartelleres, la pel·lícula de Jonathan Glazer, on la convivència de família, amor, bellesa i patriotisme amb olor i soroll de forns crematoris és un impacte inoblidable. I per acabar, també d'Andrew Bagda, Paisaje després de la batalla. Ell havia anat als camps de concentració com a soldat i ens va explicar millor que ningú què va passar quan van entrar, què van veure i què van trobar. Aquesta és la pel·lícula que posa el dent final a aquest espai d'avui.
Quantes pel·lícules hem vist?
27!
27 en pocs minuts. Jo recomano el Catalunya Nit en podcast aquesta vegada. Aneu posant el play, pausa, aneu apuntant, perquè jo he de dir que n'he vist un percentatge molt baix de les que has dit. I recordo que quan veia La gran il·lusió, per exemple, figurava com a la millor pel·lícula sempre amb Ciudadano Kane de tots els rànquings.
Una no? d'aquests sí, rànquings, sí. Sí. Evidentment, hauríem pogut anar al llarg de tots els segles, però haver limitat al segle XX, sí, que allò que és pròxim, perquè entenc que és el que en aquests moments més s'assembla al que estem vivint.
Sí, sí, i d'aquí no gaire temps veurem pel·lícules sobre el que està passant a Ucraïna, segurament, que ja n'hi ha alguna, com el documental 20 dies a Mariupol. Moltíssimes gràcies, Àlex.
Jo no ho tornaré a fer, però... Tanteu-me!
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. El fracàs de la revolució dels paraigües de fa anys ha canviat la fesomia de Hong Kong. Hi ha líders predemòcrates que ningú sap on són, d'altres se'n van anar.
Els que van marxar, de fet, hi han recompenses que s'anuncien per si algú de Hong Kong els veu tornar, que avisi immediatament les autoritats i hi ha una gratificació per detenir-los.
Hong Kong després dels paraigües, amb Francesc Miralles, escriptor i viatger.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
aquest dissabte a partir de les 3 de la tarda a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio... Postdates.
L'únic que pesa és el cos del nostre silenci. D'Entretemps, de Lluís Massanet.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I arriba el moment de resoldre la gran incògnita de la setmana, que és què pot estar dient un senyor al qual la seva dona li està regant el cap i li creix una margarida. Així, això és el que ens va dibuixar en la vinyeta d'aquesta setmana al cap, que ja ens està escoltant. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Jaume, com ho resolem, això?
Bé, aquesta setmana també m'han portat molta feina, sí. Perquè hi ha moltes respostes i moltes de realment divertides, eh? La gent, no sé si això de les flors o l'aigua els anima, però hi ha moltes respostes divertides, no? Per dir-te dos o tres de divertides, per exemple, n'hi ha un dos que diu: amb la sequera que tenim i no pares de regar-me, ja estic florit, no?
Sí.
O un altre que indicava, diu: sort que no m'ha sortit la flor al cul, no? Que sempre això de sí. La flor al cul era una cosa
exacte.
Molt típic de bueno, tenir sort o això. O, per exemple, jo que sé, la Montse, que diu, ens fa una altra frase, no? Diu: cal que neixin flors a cada instant. No?
Sí, citant la cançó, eh?
Sí. Però, bueno, la que a mi m'ha fet més gràcia, que també trenca el tema, no? La veritat és que és un dibuix prou obert com perquè el puguis enfocar cap allà on vulguis. La Maria. La Maria ens ha proposat que el personatge, un dels personatges, digui: crec que seria millor anar a Turquia. És a dir, que representa que han trobat sí. Un mètode casolà per fer créixer alguna cosa allà, aquella closca, però l'home no acaba d'estar del tot convençut. No.
El resultat, potser sí que el que busca l'home el trobarà a Turquia, és veritat.
Sí, bueno, i és més maco això de una floreta, però clar, igual no és el que estava esperant. Sí.
Molt bé, doncs la Maria, avui la guanyadora d'aquesta setmana, li enviarem l'original amb el teu dibuix i la seva frase resolent-lo. Així que, Maria, felicitats. I a tu, Jaume, tornem a parlar d'aquí 15 dies.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies. Bon
gràcies
cap de setmana.
Gràcies, molt bona nit i bon cap de setmana.
Sam was lying in the jungle, Agent Orange spread against the sky like marmalade. Hendrix played on some foreign jukebox, they were praying to be saved. Those gooks were fierce and fearless.
Aquesta veu que ens encanta, n'afegim una altra que també. Tomàs Molina, bona nit.
Molt bona nit.
Com ho has escollit, això?
En l'Orrit cantant Christmas in February, perquè realment, ens ha costat d'arribar a aquesta alegria i una miqueta, ara al mes de febrer, doncs alguna cosa ens arriba. Per tant, podríem dir que aquesta neu que arriba és una mica neu de Nadal,
sí.
Neu de Christmas, neu de... Neu de que és molt esperada.
Que nevarà o què?
Seguirà nevant. La cota de neu es manté baixa. De fet, aquesta nit, si heu de pujar cap al Pirineu o demà, heu de portar cadenes o equipaments, perquè la cota de neu està a 600-800 metres. Per tant, si hi ha precipitació, alerta que us trobareu neu per les carreteres. De fet, serà un cap de setmana molt similar al d'avui dissabte i més ennuvolat diumenge. Demà farà un altre cop sol, al centre, al sud del país, vent encara, amb vent de mestral, i cap al Pirineu hi haurà doncs aquests ruixats que ha passat avui, amb una cota de neu que pot baixar fins als 800, esporàdicament 600, per tant, atenció a aquesta possibilitat de neu en cotes baixes, amb un ambient fred a tot arreu. Diumenge serà un dia gris, un dia que la nuvolositat es farà abundant a tot el país, i les precipitacions es concentraran, en aquest cas, cap a la zona de Ponent, cap a les comarques del Pla de Lleida, l'interior de les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu, l'Aran, amb una cota de neu que tendirà a pujar cap als 1.300, 1.500, menys probable, de fet, no és probable, que plogui el litoral i el prelitoral. Per tant, cap de setmana d'ambient frescot, de nevades al Pirineu, d'algun ruixat, sobretot a les comarques del nord-est, de cara a dissabte, alguna calabruixada fins i tot, moviment, Christmas in February.
Molt bé, doncs bon Nadal, Tomàs, que disfrutis el cap de setmana.
Farem calçotada per això.
Exacte.
Un Nadal especial.
Està bé, també, és veritat. Doncs jo demà també en tinc una. Vinga, que vagi bé.
Bon cap de setmana.
Per cinquè i últim dia, tanquem l'informatiu amb una cançó de les cantants ucraïneses Aliona Aliona i Jerry Hale. Es diu Teresa i Maria. Al Catalunya Nit el fem el Sergi Molero, la Núria Hart, l'Elis Puny, el Luis Ángel Alonso, la Natàlia Ramon, la Marta Cristea, l'Adrià Tardi i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns ens trobaràs a Catalunya Informació perquè per Catalunya Ràdio actua el Girona de futbol. Et desitgem que tinguis un bon cap de setmana, que se't presenti tan interessant com el de la persona que tanca el Catalunya Nit.
Soc la Judit Carrera, la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB. Soc aquí amb vosaltres per compartir que aquest cap de setmana celebrem els 30 anys del CCCB. Celebrem que un 24 de febrer de 1994 naixia el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a l'antiga Casa de la Caritat, en ple barri del Raval, per convertir-se en un centre de debat públic i crític sobre el món contemporani. Això ho celebrarem aquest cap de setmana amb 3 dies de portes obertes, amb música, molta música, amb 2 concerts que tindran lloc divendres i dissabte al vespre, una conversa pública dissabte a la tarda amb la filòsofa alemanya Caroline Emke i el científic català Ricard Soler, i també accés gratuït i fins a altres hores de la nit a la nostra exposició sobre intel·ligència artificial. Convidem a tots els nostres públics, a tots els nostres col·laboradors i a la ciutadania en general a acompanyar-nos en aquesta celebració i acompanyar-nos també al llarg de l'any. Moltes gràcies i bona nit.